9 i 20 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, tant amb Víctor Alexandre com l'Eduard Jané. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Que no sé si fan cara cansats perquè van anar a algun acte de festa major.
Jo estic cansat.
Estàs cansat, Eduard?
Jo estic cansat perquè vaig moure des del moment del seguici inicial.
Vas fer tot el seguici peu o no?
No, no. Jo em vaig situar al monestir, a la paret del monestir.
Sí.
A sobre, a la part alta, per tant vaig veure el seguici, per dir-ho d'una forma, des de dalt.
Uh-huh.
I després doncs vaig anar una estona a Can Quitèria a veure la gent del hip-hop, que tenien la plaça, aquella plaça, jo calculo que hi havia 800 persones fàcil. I en acabat vaig passar per la plaça de Barcelona, no em vaig parar, i vaig quedar-me aquí a la plaça del monestir, fer una mica de sopar i, de fons, Mishima.
Molt bé. Déu-n'hi-do. Víctor?
No, jo no vaig sortir de casa perquè...
Estic
acabant una novel·la i no...
Ah, sí? Sí. Com que estàs acabant una novel·la? No sabíem res d'això.
Sí, però fa dos anys.
No... Sí, quina és? Quina és aquesta?
Una novel·la.
No ens pots dir res, cap detall?
Té tres escenaris, que són Barcelona, Sant Cugat i París. I és molt, molt Sant Cugatenca, sí.
Molt
però no només Sant Cugat, però molt Sant Cugatenca, sí. Però fa dos anys, vull dir, i ara estic a la recta final i ja no... A més, és que tinc ja m'he marcat una data límit i no vull passar d'aquí. Però què anava a dir? Dic, el que sí que he vist a la Festa Major és que aquest any, suposo que és una qüestió econòmica, han suprimit el Castell de Focs.
No. Castell de Focs va l'últim dia.
Al final.
És el punt final de la Festa Major.
Ah, sí, que amb el correfoc i tot plegat?
No, és l'últim acte.
El Castell de Focs, de fet, totes les festes majors, és l'acte que tanca.
Però sempre obria aquí.
Aquí obria, sí. Per una motivació de tipus logístic que feia que ho fessin d'aquesta manera. Sí. Però aquest any, finalment, es recupera la forma, diguéssim, tradicional, que és tancar. Tancar la festa amb el...
Home, és maco. No, jo pensava dir, clar, és que... realment els petards dels coets són molt cars. Sí, és una cosa molt cara. El Castell de Focs sempre és molt car. I esclar, penses, home, en un quart d'hora o 20 minuts es crema tot i Déu-n'hi-do, no? I sap greu, i pensava, dic, home, amb retallades és possible que ho hagin tret, perquè hi va haver-hi una petita coseta, em sembla, al parc Ramon Bernils, però res, allò no era, era molt poca cosa, no? I després, doncs, home, hi ha una cantada, a mi m'agraden molt les habaneres, i hi ha una cantada d'habaneres a la plaça d'en Coll, em sembla que és el diumenge.
Uh-huh.
I, vull dir que, i després una cosa que m'ha cridat l'atenció és que hi ha un menjar vegetarià que no acostuma a passar perquè sempre és una cosa molt austera i que la gent doncs, normalment no hi té tirada i està molt bé perquè realment hi ha un sector de la societat
cada vegada n'hi haurà més.
Exacte, cada vegada més. És veritat que hi ha molta més dona que menja d'aquest tipus de menjar que l'homes, és veritat, eh? Però cada vegada hi ha més homes també. I està molt bé.
Jaume Pla, bon dia, que ja t'hem sentit.
Bon dia, bon dia.
Vas anar a alguna de les activitats de Festa Major? És o t'estàs estalviant les forces per aquests dies?
Encara estic sota l'influència del teatre que vam acabar diumenge i ahir estava convidat a l'estrena de l'altra comèdia, l'altre espectacle que fan a la mateixa sala on havíem actuat nosaltres, no? La Seca. I ahir vaig anar amb tot el grup que feien teatre a l'estrena o la reposició d'una cosa fantàstica que és la flauta màgica feta per sis nois i noies cantada a capella
no?
Sense ni piano
el grup de Firbo
sí, Dei Furbi. Que va tenir molt èxit quan la van fer i ja l'han tornat a reposar, no? Per aquest motiu no vam poder nosaltres diguem-ne prorrogar. I realment és un espectacle fantàstic, d'una categoria, d'un nivell. Com canten, com actuen, com es mouen aquests grups d'actors esplèndid. I naturalment penso que no vindrà aquí a Sant Cugat, naturalment. Però valdria la pena, valdria la pena.
I de Festa Major t'has apuntat alguna cosa a l'agenda o no?
No, però no. Com que estic al costat de la plaça Barcelona, per cert que he passat ara, per primera vegada a la història de Sant Cugat, tota la plaça és una senyera. Tots els balcons, suposo que deu ser un acord amb l'Ajuntament, perquè és impossible, tots els balcons hi ha senyeres, tots. I alguna està allà.
No,
tota la plaça.
No, això és una iniciativa
dels veïns,
ciutadana.
Demostra el nivell que tenen, s'ha cometent els veïns.
Sí, sí, sí.
Són els únics que no protesten mai quan fan música, al contrari, diuen no, que més, que és Festa Major, això.
Sí.
Veritat que jo aniré a la plaça Barcelona, esclar, perquè és el meu...
Podràs anar-hi per les lectures de la fresca.
també,
i perquè aquest any estrenen plaça.
I pots anar a plaça d'autor que el tens, que el tens també propi,
també,
i a fer jazz.
I faré places.
De plaça en plaça.
De plaça en plaça. Jo en tinc 5 a l'entorn que estan a menys de 5 minuts de casa.
Aquesta és la gran... O sigui,
però la plaça de Barcelona l'heu de veure, fa goig, tot.
Sí, no, si jo
vaig... Totalades són les banderes...
Home, és que m'ha impressionat.
No la vaig veure ahir, Jaume, jo vaig passar ahir, sí, home.
Podent aneu m'he posat més encara, perquè hi havia una senyora que em penjava una aquest matí. Però realment és esplèndid. Inclús botigues, aquesta cremeria toscana que acaben d'inaugurar, a dalt una banderola de dalt.
Però fins a quin punt és folclòric i fins a quin punt és reivindicació?
Jo crec que és reivindicació.
Home, i per què no la deixem tot l'any?
Home, perquè... No,
especial... Home, hi ha gent que té l'estelada penjada tot l'any.
Jo mateix. Sí,
però no, perquè llavors perd valor. Es descoloreixen i perd valor. Hi ha banderes que estan posades tot l'any, estan descolorides. No?
No, a mi em sembla...
Sí. Veure, jo crec que la reivindicació apuntes, és un moment, tu.
Tu apuntes aquest fet. No. A veure, si tenim la imatge, la majoria de gent, sobretot pel cinema dels Estats Units, està claríssim, hi ha una sèrie de gent que té la bandera posada davant de casa.
Però és una altra cultura, és una altra...
No, I a Suècia, les cases particulars, si són torres o casetes, tots tenen un pal amb la bandera com si fos una ambaixada.
Ara, aquest fet es podria... s'ha generalitzat més a mesura que ha passat el temps, d'ençà doncs, 5 anys o 4 anys, i això que s'arriba a convertir en un fet ja evident i normal, doncs també...
Però en aquest cas és absolutament reivindicativa, eh?
Sí, clar, sí, clar.
Home, de fet, demà ja ens ha fet anar malament l'agenda. Tenim un concert al Camp Nou.
Home...
Sí. Potent. Sí. Tot i que jo estic una mica enfadat perquè veig que el Lluís Llach només canta dues cançons i jo em pensava que seria un concert del Lluís Llach.
No, però és que llavors diríem que organitza Lluís Llach i ell no vol ser protagonista, no ho ha de ser. Fa 5 anys que no canta, ha fet declaracions dient que serà un mes, el que passa que tot es basarà sobre el que va fer
l'última hora són cançons seves versionades.
Clar,
per gent.
No totes, eh? No totes.
L'última hora. I ell canta Venim del Nord, Venim del Sud i Tossudament Alçats, un al principi i un al final, i al mig són versions amb diverses.
Però això és efectivament el final de tot.
Això, però abans no.
No, abans no, però no has d'estar enfadat. Que ens agrada Lluís Llach, volíem veure Lluís Llach al Camp Nou.
Això és fantàstic.
Jo
surto d'aquí amb un autocar amb Òmnium, tenia dos i han hagut de posar quatre, ja no té entrades.
Però encara n'hi ha, encara n'hi ha.
No, però...
Sí, d'entrada. Ah, bé, però n'hi ha.
Allò que en diuen, sense visió, o amb visió, no, visió reduïda, diu que vol dir que no es veu absolutament
res.
Veu la pantalla, però bé, és el fet d'estar o no estar per una banda.
El soroll, la vibració...
És l'ambient.
Millor que no estar a casa amb la tia.
Sí, però una cosa tan fàcil com haver posat l'escenari al mig del camp i haver fet que les actuacions s'anessin movent perquè no donessin l'esquena sempre...
Fer-lo circular, vol
dir. Una cosa tan fàcil com això, no hi van caure, perquè vaig tenir l'ocasió de parlar aquesta setmana amb una persona que està a Òmnium Nacional, per entendre'ns.
Deu ser més costós, eh?
Però tampoc era tan difícil, i els va superar tant que s'han trobat amb ara la necessitat de posar gent darrere de l'escenari, que et posaran allà una pantalla que també pots
estar a casa. Però això, Pep, això de dir els ha superat, tampoc s'entén, perquè si tu programes un el que sigui, el Camp Nou, és que ja preveus que quatre gats no venen.
No, perquè en volien 60, eh?
Bé, però...
Ja en volien 60, que no es pensàvem que el primer dia s'acabarien totes les entrades.
Home, però si es va omplir...
El primer dia, eh?
Però, escolta, el dia del mes... El dia no el recordo. Em sembla que era el 15 de juny del 85, perquè jo hi era, en el concert aquell de Som una Nació, que hi havia Lluís Llach, i després van intervenir també la Maria del Mar Bonet i la Marina Rossell, el Camp Nou estava ple. No tenia el mateix sentit que avui, com deia el mateix Lluís Llach, és veritat que en aquell moment era un altre context, però tot i així el Camp Nou es va omplir de gom a gom. Escolta, si hem arribat a aquest punt, pensar que el Camp Nou no s'omplirà i que només hi haurà 60.000 persones en lloc de 100.000, em sembla, vull dir, jo crec que sí que això que dius tenia fonament i que es podria haver fet, és a dir, que el Camp Nou s'ompliria i es podria fer un escenari circular que aleshores les 100.000 persones poguessin ser testimonis del que s'està veient.
Són les 98.000 de la graderia, més aquelles que havies pogut a la gespa. Al cap de la fi, la gespa, l'endemà del concert, se'n va fora i la canvien.
Va, no, però jo crec que ells el que van pensar era que amb 60.000 persones ple ja n'hi havia prou. El que passa que s'ompliria durant un mes a fer campanya i tal, que el primer dia els ha desbordat, evidentment, però ells estaven satisfets de dir, bueno, s'ha omplert 60.000. jo crec que ara, amb tot el que ha passat avui, al Camp Nou demà hi haurà...
A què et refereixes? A què et refereixes?
No, hi ha un rumor, hi ha un rumor d'un senyor avui? Que està a la presó.
Home, rumor, rumor, jo dic...
Va passar ahir, això.
Bueno, home, però avui surten tots els diaris la portada.
Jo quan vaig tornar a casa després de fer el meu recorregut per la Festa Major, doncs ja vaig veure les notícies, vaig veure que estava el tema aquest. Sí, jo voldria apuntar, si em permeteu, del tema de la Festa Major, que hi ha un model que ja penso que ja s'ha consolidat i que funciona molt bé, que es va tractar molt a la taula de la Festa Major prèviament, abans de decidir les comissions i tot plegat, i és el model de places. Tu abans comentaves, Jaume, que tens des de casa teva tens 4 places,
5.
O 5 places de 5 minuts. El fet de situar, de concentrar, diguem-ne, tots els actes en places i de crear una comissió de cada plaça, que és la responsable del que passa i a més coordina tot el que passa a la plaça, penso que és un gran encert. I es va començar d'una forma, fa uns 4 o 5 anys, d'una forma, diguem-ne, espontània, va anar sorgint, i ara no, ara ja és una cosa consolidada en el sentit de dir, d'aquesta passa, què és, bàsicament, jazz, per exemple, un cas de Can Quitèria, a més altres coses, com el hip-hop, la plaça de Barcelona, un tipus de música més variada, podríem dir, la música de ball, la música de salsa, després també les habaneres, si en un moment determinat, la plaça de l'Om, doncs, tota la part de dansa tradicional, etc., la plaça del monestir, on venen els grups, diguem-ne, més importants o més coneguts, que pot aglutinar més gent, la plaça del Rei, doncs, que també és una contradicció.
Dels joves, també... la plaça jove, sí. No?
és el desplaça, diuen, el desplaça... I jo penso que el parc de Can Bernet, tota la part de jocs...
I la de Magí Bertralot.
I la Magí Bertralot.
Que és molt maca, exacte, i acollidora.
Sí. O sigui, aquesta part del Can Bernet, tots els jocs esportius... És a dir, la gent fa com pot fer un cert recorregut, i sabent perfectament, sense inclús mirar la programació,
què hi trobarà.
Què hi pot trobar. Sí, o sigui, quin tipus de cosa hi pot trobar. I a mi em sembla això un encert. Sí. Un encert, sí, que jo sí, vaig sí, dir, sí, feu-ho, perquè això funciona i penso
això
que
li
funciona.
Això li dona personalitat a la plaça, li dona caràcter. Em recorda, antigament, això s'ha perdut completament, però antigament a Barcelona els cinemes d'estrena tenien una personalitat molt definida.
I tant.
Caràcter que cada local tenia el seu públic, lògicament, en funció de la programació que feia. Hi havia, doncs, a l'Astòria, que era el carrer París, un cinema, doncs, bé, un cinema on hi anava molta senyora, de pel·lícules, es feien pel·lícules amables, senyores de mitjana edat gran o grans, pel·lícules de programació amable.
Romàntica.
A l'Urgell es feien pel·lícules espectaculars, de gran format, a l'Aribau també, però segons el local podia saber una mica què feia cada...
I Víctor, i Can Pistoles.
Sí, que el Capitol, sí, Can Pistoles, sí, no, no, clar, per descomptat. I això que s'han cobrat cada plaça, quan es fan activitats lúdiques a l'aire lliure, tingui un caràcter acurat gràcies a l'associació de veïns del lloc, doncs està molt bé, perquè com diu l'Eduard, quan es fan aquestes activitats, més o menys, pots segons el que tu t'agradi, saps on has d'anar, perquè allà trobaràs, encara que no sàpigues quin grup o quina orquestra actua, el que tu busques una mica, no? L'estil de música que a tu t'agrada. Això està bé.
Però el que m'agrada d'aquí la gent de Sant Cugat autèntica, que jo no ho soc, esclar, jo soc un nou vingut.
No he vingut amb quants anys de residència?
No, aquí 15, però n'he viscut 30 al costat, que era Bellaterra, i que tot el poble era Sant Cugat, perquè allà per comprar pa era Sant Cugat, i no hi havia res. Dic que ja soc Sant Cugatenc, però bueno, hi ha gent d'aquí, intel·lectual de galeria, que diuen de cap manera. Aleshores...
Depèn d'on neixis, vols dir, o de com... S'ha entès, perfectament, vull dir que...
Aleshores, la plaça de Barcelona, diuen, parlava l'alcaldessa ja fa temps, quan la van remodelar, que és l'única plaça que es manté d'una manera autèntica 1900 de tot Catalunya. Que no hi ha cap plaça que sigui que el respectin com estava abans, no? Amb uns bancs nous, però els arbres, el terra de sorra, tot això diu que és l'única que es manté pura, diguem, com a plaça.
Quines
diu? Quines, molt...
perdona, quines? La de Barcelona.
Ah, la
Barcelona.
Sí, sí, sí.
I el que m'agrada molt és això, que la gent d'allà, quan ara ve la festa major, segur que el diari Sant Cugat sortiran cartes dient que hi ha un joc d'infantil que molesta, un altre que massa soroll, i en canvi la plaça de Barcelona no protesta mai, al contrari, s'hi posen i vinga, i els encanta de que hi hagi música, i la que fan una rossada com sí, home, la plaça.
Cada diumenge a la festa major.
És una de les més peculiars.
Allò que els veïns protestarien.
Però no, aquests ho volen, eh? Gros, aquests ho volen, els veïns de la plaça Barcelona. Estaven ben enfadats quan hi havia obres, no podíem fer res. Sí.
Això, però avui ara això fes una plaça del Parc Central, per exemple, doncs els veïns.
Bueno, no hi ha veïns gaire. No, Parc Central sí, anava a dir, a Volpelleres i Collfabà.
És una... Cap Mates, agafo Cap Mates, ja veuràs què diran. No hi ha ara l'horror.
És una altra cosa.
Aquesta mal olor.
És una altra tipologia de veïnat. Però per això deia que em sembla molt bé això que han fet els amics de Pedra i Sang, d'escollir la plaça Barcelona, han substituït
una,
la plaça Pere Sant, o doncs
Sant aquesta,
Pere. O Sant Pere, perdó,
Sant Pere, sí, Sant Pere.
Exacte, no? O la de Mercat Vell. Sí. I està molt bé perquè justament la plaça Barcelona, que és preciosa, i per mi és la plaça que més m'agrada del poble, necessita ser revitalitzada, justament perquè, clar, amb la marxa de l'Ajuntament s'ha notat, és lògic, i aquest dia, que serà aquest dijous, en definitiva, és el primer dijous de les lectures,
sí.
Doncs la primera lectura es farà allà. I, ostres, el lloc és molt maco i, a més, protegit de cotxes. És a dir, que no hi haurà interferències.
No.
Perquè a vegades a la plaça del Mercat Vell sí que passaven motos, que passaven per allà.
O restaurants que estaven oberts,
sí,
i la gent continuava parlant al carrer.
Exacte.
Demanaven, per favor, que calléssim, però deien que havien estat al restaurant i que no tenien per què callar.
Sí, aquest és un debat que és interessant, aquest, que planteja el Jaume, perquè, per una banda, clar, la gent que està allà asseguda en un lloc sopant, diu, a mi què m'importa el que facin aquí, jo he vingut aquí a sopar, i és clar, està a l'aire lliure i també és el seu carrer, no? Val. Però això també entre vegades una mica va amb la persona. Tu pots haver escollit allà i dius, ostres, no sabia que farien teatre i ara jo estic aquí. I clar, si crido o ric i tot això, molesto al públic que hi ha aquí i a més interfereixo en l'obra i en els actors. Tens dret, sí, clar, a riure i a fer el que et doni la gana, però va amb la persona. Crec que tu també has de tenir respecte i dir, bé, com que no sabia que farien això, parlaré baixet, si no m'interessa el que està passant, o no interferiré
depèn
com a mínim.
Públic,
no? Depèn de la persona.
Doncs ara us explicaré una anècdota d'ahir, precisament, relacionada amb això directament, i és que el fet de que aquest any no es faci cap representació a la plaça del Mercat Vell, ha fet que alguns dels llocs que fan, en fi, restauració a prop, que hagin dit, caram, ara resulta que ens han tret la possibilitat de tenir un públic que vindria aquí a sopar i tal, i no el tindrem. O sigui, fins a dir
no
tu,
plou mai a gust de tothom.
No, però fins a dir tu, com, tot i és veritat això que esteu dient, que efectivament hi havia gent que, quan hi havia aquella la cantonada, aquella cantonada de les voltes, però en canvi hi ha gent que ha dit, fins a dir, ara un dia que segur que tindríem moltíssima gent aquí, ara ens l'han tret. Per tant, és com tot.
Clar, però també podria dir la plaça Barcelona abans. Ostres, sempre tot ho fan allà, no? És que és impossible, clar. O faries una lectura cada
plaça. El que passa és que la plaça Barcelona diuen que avisaran a tots els bars que ho sàpiguen la gent que va prendre una copa, perquè ara està ple el negoci que posen nous a la plaça Barcelona.
N'hi ha quatre. Quatre terrasses hi ha.
Han posat aquesta cremeria nova, no?
Quatre terrasses.
Quatre terrasses, una...
Cinc, perquè la granja també
exacte,
posa taules.
Cinc, sí.
Però jo penso que Terrassa...
Jo ho he fet sempre, la granja.
Sí,
no,
jo...
però van tancar.
No, però dic, abans ja tenia taules.
Ja,
ja.
Jo penso que en aquest moment aquí Sant Cugat és un dels llocs que hi ha més terrasses.
De fet, s'està treballant en una normativa municipal per establir criteris comuns a l'hora de fer una terrassa, és a dir, que hi hagi uns estàndards
convé,
que cada
colors,
bar i cada restaurant compleixi.
Perquè...
Convé, no, a veure, convé...
Hi ha dos però... colors i el tipus de cadira.
No, però això, aquest aspecte, a part de que és molt... costa diners a la gent, que costa, si vaig a canviar totes les cadires que tinc a les taules, em costa molts diners. A part d'això, jo penso que aquest no és el problema. El problema és que no es poden posar segons quines terrasses, segons quins llocs. És a dir, a una cera, a una cera normal, com és la que està frontalment amb els cinemes i en el Teatre Auditori, que hi ha diversos restaurants al costat de l'altre, no es pot posar dos taules,
no
es pot posar dos taules, no una, dos taules, una.
Però això és per una, perquè permís de l'Ajuntament, no?
Sí, home, clar. Una no es pot posar perquè si tu aparques allà i pots aparcar i vas acompanyat d'algú i tu condueixes, el acompanyat no pot obrir la porta. Perquè pica, amb la taula o amb el senyor que està allà prensa o que sigui. I l'altre, si tu vas per la cera normal i portes un cotxet, un senyor que va amb un cotxet amb un nen a la mà, no pot passar senzillament. I dues persones adultes que vulguin, estiguin passejant, s'han de posar una darrere l'altra, perquè no poden. Sobretot perquè hi ha gent que està asseguda, que a més de que està asseguda en un lloc tal,
envaeix l'espai.
És absolutament fora de lloc, que jo vaig allà i vaig dir, es vol apartar, per favor. Que és una violència, és violència gratuïta. Que no,
no, això ho ha de fer local, no, hauria, no tu.
Clar, bueno, però inclús, suposant, és que no hi ha per què. Per tant, la primera cosa és dir, ahir jo hi he venit, vaig comprovar doncs, aquí al monestir de la plaça d'Octavià, doncs, que hi havia un, no diria quin, que es veia evidentíssimament com havien crescut les taules, el nombre de taules havien crescut d'una forma desaforada, tenint en compte que hi havia un sopar, el sopar de les entitats,
popular,
que també ocupava un espai fenomenal, perquè estava al centre, i a més era precisament el tipus d'ocupació que es tenia que produir sent la festa major.
Bueno, jo te diré un cas de casa meva claríssim, que abans hi havia un restaurant, encara hi és, no?, que ha canviat 5 vegades d'amo, perquè cada vegada no hi ha anat mai ningú, i bueno, l'últim era el Cassoleta, que va portar molta gent, però va portar la seva clientela.
Clar.
I aleshores, quan aquesta clientela va anar-se desapareixent, van haver de tancar. Ha estat 3 anys tancat, i ara han obert uns altres, uns equatorians. I per primera vegada, en 17 anys, han posat taules al carrer, que és una zona de vianants. I el primer que van fer, sense demanar permís a ningú, bueno, el permís el deuen tenir, vaig anar a l'Ajuntament amb el Romero i va dir, clar, és que hem de donar permís, en aquest cas sí, però que no invadeixin i tal, però invadeixen. Hi ha unes jardineres grans, que ens va costar moltíssim posar-les, i un bon dia una va desaparèixer, va venir l'Ajuntament i se la van portar. Es veu que ells ho van dir, amb aquesta gent no hi pots parlar, perquè són una gent raríssima. Aquell article que publicaves tu, que deien que ells eren, que estaven molt bé aquí a Sant Cugat, però que era una societat molt tancada, i el que són tancats són ells, perquè vas allà a parlar amb ells i no t'entenen. Parlar català no t'entenen, això d'entrada. Aleshores, quan li vaig preguntar com aquesta gent, diu, se l'ha llevat el dueño. Diu, el dueño, quin és? Un senyor que ha venit aquí, se l'ha llevat. És clar, l'Ajuntament. El departament d'en Romero no sap res, però bueno, això està posat allà. Han canviat una mica la fesonomia del carrer i aquestes taules estan posades de forma, com que no devia anar al costat d'un pàrquing, els veïns, si porten un cotxe gros, han de fer maniobres per poder passar. Però, esclar, l'Ajuntament també diu que en aquest moment de crisi han de donar permisos perquè cobren impostos. En aquest aspecte, doncs...
No, això per mi no ho justifica, perquè... És que, a veure, la zona de vianants per vianants, punt número 1. Punt número 2,
per vianants i no per bicicletes, que aquesta és una altra.
Les aceres són per caminar la gent, els peatons, vull dir, això és evident.
Però...
Hi ha prioritat, és a dir, ahir, amb tota la gent que hi havia pel carrer, van passant dos individus, no va dir dos senyors, però no es pot dir, dos individus, no sé com qualificar-los, pel mig de la plaça, venien no sé on, venien a una velocitat, a la nit, estic dient a la
nit.
En bicicleta.
En bicicleta. Però a una velocitat, una cosa, és a dir, brutal, la reacció, la primera reacció que tens és violenta, perquè veus, o sigui, s'violenten, I no pot ser, quan hi ha arguments d'aquest tipus, s'ha d'actuar.
Per exemple, al carrer Enric Granados, davant del Terra Dolça, que fa baixada, trobar-se el vianant, pujar, i una bicicleta que baixa.
Sí, senyor. Sí.
I la bicicleta demanant-te que t'apartis. I dir, escolti, això no és un carril bici, i rebre un insult encara, no? Ja t'ho fotràs, no sé què, desgraciat, no sé què. Escolti, vull dir... I això hi ha hagut aquest jo crec que una permissivitat exagerada amb les bicicletes, que a mi em sembla molt bé que hi vagi les bicicletes per on vulguin, però escolti, si són zones de vianants són zones de vianants i que la gent respecti el vianant. El que no pot ser és que sigui la bicicleta la que pugui controlar la zona de vianants i faci qualsevol bestiesa. A més, amb els accidents que hi ha, que de tant en tant va sortint de gent que s'endú doncs, per endavant
algú... La bicicleta, el skating,
sí.
els patins,
els patinets. Exacte, estic totalment d'acord. Els cotxets els deixo a banda perquè és una altra cosa.
O sigui que no s'acaba aquí.
No, això de les
bicicletes... Estava mirant el rellotge.
Per què?
Estava mirant el rellotge.
Algun comentari més, doncs, de Festa Major?
No, sobre això del que esteu dient, home, és interessant aquest tema. De tota manera, no, les bicicletes, sí, és veritat tot això que dieu, però encara hi ha un element més perillós que és el cotxe, per raons òbvies, oi? I circulen per les illes de vianants de Sant Cugat com si fos qualsevol lloc i no hi ha control sobre això, perquè no és que dius, no, és que hi ha un horari de càrrega i descàrrega i aleshores veus el camió de la Moritz, el camió de no sé què, tot. no, és que a part que això dura tot el dia, la càrrega i descàrrega és l'any 60, els cotxes entren i circulen per la plaça del monestir i davant del Mesón és un constant passar cotxes i cotxes i cotxes. I al carrer Sant Antoni una vegada vaig veure que van estar a punt de trobar allà una persona, al carrer Sant Antoni. Vaig fer un article un dia al diari de Sant Cugat que es deia l'autovia del carrer Sant Antoni, perquè li vaig preguntar a la policia, que justament passaven per allà, i els vaig dir, com és que vostès no diuen res quan passen cotxes per aquí, que no, ja no són de veïns, sinó que diu que això ja a nosaltres no ens pertany, això és mobilitat, em van dir.
Caram, doncs, què hi fa la policia local allà?
No em van dir això, diu, és mobilitat. Ah, doncs mobilitat. I una vegada vaig anar a Colliure, i a part que és preciós, una de les coses que em va agradar és que tot el que és vianants és de debò vianants. Allà no veus un cotxe ni per casualitat. És el terreny dels vianants i allà el terreny de cotxes. I és un plaer, era un plaer. Veies tota la gent caminant per allà, passejant tranquil·lament i tal. Aquí és un constant, tant si vas per la plaça del monestir com si vas pels carrers pel carrer Valldoreix, els veus passar per el carrer Sant Antoni, per totes aquestes artèries que són de vianants a qualsevol hora del dia.
Ostres. I després el civisme també de les persones. A mi sempre m'havien explicat que s'havia de circular per la dreta quan camines, sí, als carrers, de col·locar a la dreta, doncs
per una qüestió és lògic
de facilitar el moviment de tothom, etc. Coses tan senzilles com aquestes. Anar pel carrer Santa Maria, intentar que respecti això, és una bogeria. Sí, sí, sí. Aquests petits detalls de civisme, de respectar una regla perquè així...
Però això, regles... a centre Europa i al nord d'Europa no t'hi trobes mai.
O Londres, o certes ciutats amb un cert nivell...
Sí, Londres és per l'esquerra.
No, però a l'hora de caminar, per exemple, pujant les escales del tren, finalment, hi ha hagut cartells que explicaven a la gent que la gent s'havia de col·locar a la dreta i deixar l'espai a l'esquerra.
I no seure a terra.
No, però em refereixo a les escales típiques mecàniques, no les de pujar. Això, tan essencial que ho fas a Londres i et poses a l'esquerra i el que reps és un cop de diari del que està pujant per l'esquerra. Doncs aquests petits detalls de civisme, d'urbanitat, perdó.
Jo no em moc. Jo si vaig per la dreta no em moc, El que ve per dret no em moc. O sigui, ha de sortir per aquí. Ara, és que això que esteu dient té molt a veure amb un fenomen que s'està donant últimament molt, molt, molt cada vegada més, que és la invisibilitat. O sigui, la gent generalment, i no només pel carrer i només fes
coses, seva.
Ens convertim en invisibles pels altres. És a dir, no existim. I el no existir pot passar qualsevol cosa. Des de que tu estàs a punt de sortir d'un lloc i uns volen entrar i t'espitxen a tu cap a dins, cosa que seria al revés, primer surto i doncs tu les entreu, des d'això fins a aquest fet que dius tu de la cera, no? Vas caminant i tu vas per la teva dreta, pam, 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 i els altres van, i jo em paro, i em quedo així, impassible, llavors l'altre canvia de posició. Però aquesta invisibilitat no es produeix només amb això, i es produeix amb els llocs públics, a qualsevol lloc públic es produeix. I no cal dir, doncs tu passes en un lloc, com he fet jo, surts de la caixa, deixes la porta a poc que ve a continuació i aguantes la porta, i aquella persona passa...
Ah, no et diu res, oi?
No, que ho diré, és que jo aguanto la porta perquè quan arribi ella...
Passa davant.
Passa davant. Llavors dius...
Home, no m'acaba de sortir bé, això. No?
Algo passa perquè si no em moc, estaré mitja hora aguantant la porta.
I es queda la millor taula.
I aniran passant.
Del restaurant. A mi, no, l'altre dia, no fa gaire, em va passar, quan vaig a caminar, a fer exercici, i anava per un lloc que, és estret, i jo anava per la meva dreta, i venia un personatge amb el seu gos, tots molt semblants, s'assemblava força.
Sí, això, mas, que la semblança entre l'amo i el gos...
Això passa, això passa.
No, el gos lligat, bastant curt, i no es va apartar, i clar, que anava amb el gos i tot això, doncs em vaig apartar jo, no? Però me'l vaig mirar de tal manera, no vaig dir res més. I uns dies després va coincidir que vaig tornar, anava a situar-me en el mateix camí, però abans me'l vaig trobar ell xerrant amb una altra persona i amb el seu gos. Es veu que ell també anava a fer el mateix, però es va trobar aquella persona i estàvem parlant. I li vaig clavar una mirada, que ell em va mirar també, i bé, posteriorment ens vam trobar i va canviar de lloc.
Va captar
que no toca, que vas amb el teu gos o el que sigui, doncs t'apartes perquè el tros és estret i les normes d'urbanitat de les quals ens hem dotat les persones per conviure entre totes és que quan vas per la teva dreta tens el teu dret i quan vas per la teva esquerra ets tu que ha de baixar de la vorera. És així de senzill. Ara sí, si dones prioritat al gos, en fi, m'entens?
Va, de gossos a Bárcenas. L'extresorer del Partit Popular, Lluís Bárcenas.
Ho estava pensant, eh?
No, és que era fàcil lligar-ho.
I encara que parlem de gossos...
L'extresorer del Partit Popular, Lluís Bárcenas, ha passat la primera nit a la presó madrilenya de Soto del Real, on va ingressar aquest dijous al vespre per ordre del jutge de l'Audiència Nacional espanyola, Pablo Ruz. El magistrat considera que hi ha risc de fuga i de destrucció de proves. L'advocat de Bárcenas assegura que el seu client no s'esperava aquest desenllaç i que està desconcertat. No ho explico molt perquè, vaja, si no, no tindrem temps. Això sí, diuen que el Partit Popular els fa una mica de por que aquest senyor hagi entrat a la presó perquè no fos cas que tirés de la manta.
Mai, hi ha tres coses aquí que s'han de dir ràpidament. Em sorprèn que es parli de la possibilitat dels riscs que es facin, que es facin proves, perquè he tingut més que temps suficient per poder eliminar totes les proves del món. La segona és dir com és possible que hagi durat tant temps sense que hagi entrat a la presó. Aquesta seria l'altra. Sí. I la tercera, sobretot, és el silenci, diguéssim, que crea un soroll brutal del Partit Popular. Aquest silenci és tan gran i les contradiccions de tots els primers espases del Partit Popular dient, quan han dit alguna cosa, les contradiccions són brutals, que clar...
Però diuen, creus que al final sortirà?
Sortirà de la presó o sortirà
del
que ha sortit?
Sortirà del silenci i sortirà tot el que hi ha, que és evident?
No, tot no sortirà. El que sí em penso, i això no és pel Bárcenas ni molt menys, és que tenim un president de govern amb les dades comptades.
Sí? Vols dir?
Però fa temps, eh?
Vols dir?
Sí, però fa temps, eh? Fa temps. I no pel tema Bárcenas exclusivament.
Exclusivament?
No, fa temps.
A Brussel·les ja ha preguntat.
I per això serà un altre element que ho potenciarà. Malauradament, això penso que són males notícies, probablement, el fet de que en tinc, perquè
em pot pujar un altre de pitjor,
bastant, de bastant pitjor.
Sí, és veritat tot això. Avui dia, si vols, bé, avui dia ja fa temps, si vols fer-te una mena de cuirassa o de protecció, home, està bé que tinguis diners, sí, però no, el tenir diners no et salvarà de moltes coses. El que sí et pot salvar...
Fins ara s'ha salvat, eh?
No.
Oi que aquest cas es va tapar fa 4 anys i mig, eh?
Es va començar a investigar fa 4 anys.
Bueno, però el van tapar.
Sí, però no.
I ara ha tornat a obrir-lo, eh?
Sí, és important tenir diners, sí, per aquestes coses i tal, però allò que et crea una cuirassa més poderosa, el que et fa realment poderós i fins i tot temible, és el tenir informació. És a dir, encara que no tinguis diners, si tens informació, ets molt poderós. I d'aquí ve que el PP no digui res, perquè entre el que sap el PP que Bárcenas sap, i entre el que el PP no sap que Bárcenas sap i que podria fer públic i tot això, hi ha un canguelos de por. I aleshores saben que el partit pot trontollar i pot trontollar les eleccions, una pila de coses a partir d'aquí, no? Ara, quant de temps estarà aquest senyor a la presó? francament jo hi confio molt poc, de la mateixa manera que no he vist que el tema de la Infanta, oi, que tot aquest muntatge que s'ha fet, que jo no me l'empasso ni
perquè ets un incrèdol, de
mena, no? Una mascarada tan profunda.
A part del Bárcenas hi ha Blesa també,
sí,
que l'han tret immediatament de la presó.
Sí. No, si cada dia, tenim alguna notícia de... No totes són en el mateix sentit, no? Però tenim Blesa, tenim el senyor Bárcenas, tenim les gravacions de la Camarga, tenim el número de DNI de la senyora o de la Infanta.
Estan fent el boca a boca, clar, perquè tu quan... Lo de la Camacho ja...
Quan a vegades ho penses fredament i llegeixes els casos i dius, però això què és? Això què és?
No,
i a marca Espanya, això és la marca Espanya.
Però el que és pitjor, Pep, el que és pitjor és, si diguessis, han enxampat a un seguit de persones, totes les persones que acabes d'anomenar, sí, i aquestes persones...
estan davant d'un tribunal.
Estan davant d'un tribunal.
Sí, sí, sí.
Mira, doncs, i algunes condemnades, etc. No, tot darrere d'això hi ha una arrogància, un menyspreu absolut per l'ètica, que sembla que ells et donen lliçons de com s'ha de comportar algú.
Aquest dematí, perdona, aquest dematí hi ha una anècdota que ha explicat el representant d'Advocats per la Llibertat, que és un dels que van fer la demanda de Bárcenas pel cas Gürtel, i diu que aquest advocat es va trobar amb el Bárcenas quan el Bárcenas ja sortia, que ja havia el jutge Ruz ja li havia dit que anava a la presó.
Això ahir?
Sí, es van creuar. I el tio aquest, aquest senyor, el senyor sí, Bárcenas, se'l va mirar, diu, em va assenyalar i em va dir "nos veremos, socialista". Aquest "nos veremos",
sí, sí,
socialista,
sí,
podia ser socialista, podia ser el que fos.
Sí, sí.
Aquest "nos veremos" assenyalant-ho amb el dit,
sí, sí, sí,
és el clàssic xulo. Clar, que es creu amb tot el dret a fer tot el que ha fet, sí, sense cap tipus de sensació de que ha fet alguna cosa malament. Al contrari.
Sí. Fixa't el que està donant a entendre, el que està fent entendre amb això. Quan diu "nos veremos, socialista", està donant per descomptat
que sortirà... Que,
no només això, sinó que si eres del Partido Popular, jamás me harías esto, porque lógicamente en el Partido Popular todos hacemos esto, si podemos.
Clar.
I el que ha sortit de la Camacho, que denunciarà, sabeu, ja són 10.000 que ha de denunciar, que diu de la senyora Victòria...
Mira el que diguis, vigila el que diguis.
Compte, home, que t'estan esperant aquí la sortida, eh?
El que diuen a la conversa, un fragment, que el Público...
Avui ho publica el Público.
El Público diu que han d'anar endavant perquè ella té un fiscal de confiança i que pot tirar endavant.
Això però no hi havia separació de poders. No hi havia separació de poders.
Exacte. Bon, això sol, la fiscalia li ha de fer una denúncia, perquè, home, és tendenciós.
No, però s'ha publicat el nom d'aquest jutge, que es diu Ullet. S'ha publicat.
Que és el mateix, sí, és el fiscal, és el que està portant tot el tema del cas Palau.
Aquest, exacte.
Vull dir que... Sí. A veure, una cosa és el cas Palau, una altra cosa són les escoltes a la Camarga. No, ara tampoc sortirem aquí a defensar ningú, però vaja, que surti la dirigent del Partit Popular fent aquestes declaracions a les quals ara feia referència al Jaume, explicant aquest tracte de confiança, home.
Clar.
No. Ara és curiós, no?, perquè els mitjans, per exemple, no podem agafar aquest àudio i emetre'l, perquè se'ns podria caure el pèl, no? Tothom en parla a Twitter, tothom en parla a Facebook, tothom en parla fora dels micròfons, i mentrestant, escoltin...
Però si ja s'ha transcrit per internet. Jo he llegit...
Sí, en algunes webs, webs.
Parlava dels bolsos de pell de cocodril, de 900 euros, tot això ha estat publicat per tot arreu, si està escampat per tot arreu.
I d'altres coses més íntimes, fins i tot.
Clar, i tant. Exacte, si van parlar de sexe i de tot, clar, i de què feia el senyor Jordi Pujol fill i tot això, i què fa llit i què no fa llit. Clar, si ha sortit tot ja era bé. Però ja ho veurem.
Però alguna cosa passarà, no? Perquè ara estem en una situació que ja no pot arribar més, no? I em sembla que ara ha d'explotar per algun cantó, no?
Sí, aquí el problema de veritat, penso, és que, suposant que exploti i això aganxi diferents noms, el problema és més de fons. És a dir, entre el sistema de casta política associada amb el sistema de la riquesa, o sigui, dels que manen de les finances, i no es trenqui una mica, això està fotut, perquè es reemplaçaran.
Però el poble...
Reemplacen un, o sigui, hi haurà uns que cauran, possiblement, però després hi haurà un reemplaç que
però
serà...
Però el poble ha de dir alguna cosa, no?
Però ja ho està dient el
però
poble.
Però no ens hem de plantar, perquè... I Turquia, per exemple, que posaven un supermercat a la plaça més emblemàtica de Turquia, hi ha hagut una revolta que per poc cau el govern. Només perquè posaven, amenaçaven de posar un supermercat.
Hi ha més coses, eh?
Bueno, home, ja hi ha, però no n'hi ha més aquí.
I una mesquita.
No n'hi ha més aquí.
I una mesquita,
ah,
perdona.
Bé, home, sí, sí.
Escolti, no hem de deixar aquí, em sap greu perquè s'acaba el temps. Moltes gràcies, Jaume, Víctor i Eduard. Molt bon dia i sobretot que passin una bona festa major aquests dies.
Igualment.
Que vagi bé, bon dia.